els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
La salut mental dels joves és una qüestió d'una gran importància en la societat que ens toca viure. I atenció a algunes dades. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental al llarg de la seva vida i, sorprenentment, el 75% d'aquests trastorns comencen abans dels 18 anys. A més, l'informe Estat Mental de la Infància 2021 revela que més del 13% dels adolescents de 10 a 19 anys pateixen un trastorn mental diagnosticat. Són xifres una mica fortes. Aquestes xifres ens obliguen a reflexionar sobre la importància d'abordar la salut mental des d'una edat primerenca i de promoure un entorn segur i de suport per als joves. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs bona tarda a tots i a totes. Aquest és el 29è capítol aquí a Ràdio Estel, en el diumenge de Rams, del nostre programa de la tarda dels diumenges. I minuts per parlar tenim ara mateix per endavant, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu per a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ja us he donat algunes dades, però us donaré algunes més. I és que entre l'any 2019 i el 2022, el nombre de receptes facturades al Servei Català de la Salut per a joves d'entre 12 i 29 anys i vinculades a la salut mental va augmentar un 25,6%. Es va passar de 4,47 milions de receptes de l'any 2019 a 5,61 milions de receptes al 2022. A més, s'ha detectat un creixement destacat dels antidepressius, per exemple, els antipsicòtics, els ansiolítics i, en menor mesura, els psicoestimulants. Aquestes són algunes de les dades que serveixen com a base per un article publicat en el web de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una entitat per a la reflexió i l'acció. Un article que signa el seu coordinador de continguts, l'Oriol Alonso, i que ens acompanya avui. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per visitar Ràdio Estel, per parlar una mica d'aquest article que has publicat i de tot el que feu també a la Fundació. Abans que res, jo deia que la vostra Fundació és una eina de reflexió i acció, però no sé si ens podries explicar una mica millor què feu i quins són els vostres objectius.
Sí, clar. A la Fundació el que fem sobretot és recerca social. Fem molta recerca pròpia, però també fem assessorament a l'administració pública per intentar orientar-lo en les línies de treball estratègic i les principals problemàtiques. Llavors el que treballem molt és en temes de participació ciutadana, temes de bretxes digitals, temes de joventut, temes d'educació, inclusió social, laïcitat també treballem, molts temes diferents.
Perfecte. Val, tu has publicat aquest article que jo deia ara, que porta per títol el diagnòstic de la salut mental i emocional de les persones joves. Clar, la pregunta és obligada. Quin és el diagnòstic, Oriol?
Doncs sobretot ho hem d'entendre com un fenomen global. No és una cosa que estigui passant només a Catalunya, sinó que està passant arreu del món, sobretot en aquells països més desenvolupats on potser s'està mesurant de forma més continuada. Però Catalunya té una incidència que és destacable, o a nivell estatal també és destacable. I aquests efectes tenen un efecte més... afecta més a la població vulnerable, aquella població que té menys recursos per afrontar això.
Això ho veiem sempre, Quan hi ha un problema, els que més ho pateixen són els més vulnerables sempre, evidentment. Sí. I, per tant, com es concreta? Perquè, clar, ara estava dient aquestes dades, per exemple, aquest notable augment de les receptes relacionades amb la salut mental entre els joves durant els darrers anys, des del 2019 fins aquí, pràcticament. Això vol dir que la salut està pitjor o que ara es parla més obertament? Tu com ho diries, això?
Jo crec que ara es parla més obertament. Sí. Fins i tot les persones joves ho parlen més obertament. Sí. No tenen aquest tabú que potser existia fa uns anys. Però és una problemàtica que és més marcada. O sigui, no perquè en parlin més vol dir que el problema es crea del zero, sinó que és una cosa existent, i es pot observar a partir de molt tipus d'indicadors, des d'aquestes típiques preguntes, de pregunten si s'estan malament l'últim any, però fins i tot la taxa de suïcidis és un efecte clar de que hi ha una problemàtica important i que la tenim arrelada entre la població.
Ara jo et demanaria com creus que la pandèmia, perquè aquestes dades són, agafen el temps de pandèmia, com creus que la pandèmia ha afectat la salut emocional i mental dels joves, també en comparació amb altres grups d'edat, no? Igual, més o menys, perquè aquí tothom va patir, però probablement els joves va ser un col·lectiu especialment castigat.
Clar, els joves van tenir el tancament dels centres educatius, que no s'ha vist un altre moment a la història, potser en una guerra, una situació més de conflicte, potser hem vist això, però hem viscut uns esdeveniments poc habituals, mai vistos, i la població jove, que està en una edat on necessiten interactuar, definir la seva identitat, doncs s'han trobat amb unes limitacions importants que tota la població l'ha tingut, però la població jove l'ha tingut en un moment crític del seu desenvolupament personal. Llavors,
clar, però, bueno, evidentment, jo no soc cap expert, però sí que puc arribar a comprendre que una mentalitat més adulta, més formada, una mica més madura, doncs és més capaç d'adaptar-se a situacions tan complexes, no? Com va ser el confinament i la pandèmia, les malalties, les morts que es van produir, lamentables, etc, etc. Clar, quan t'agafa en un moment en què tu necessites molt socialitzar, sortir, bueno, sentir-te doncs part, no? D'un col·lectiu, sentir-te acceptat, doncs tot això, evidentment, ofega molt més, no? Jo crec. Penso, no
sé. I fins i tot si estàs... O sigui, no perquè els joves estiguin menys desenvolupats o perquè els falti un creixement personal, perquè no, al final la realitat econòmica els afecta molt més, que hi ha un percentatge de joves o infants en situació de pobresa, no sé quan és el percentatge, però és un percentatge molt gros. O sigui, no és només perquè potser no tinguin tanta trajectòria i tanta bagatge com la població adulta per ser més... per afrontar millor aquests canvis, sinó perquè la seva realitat és més difícil.
Val. Des de qualsevol punt de vista, en aquest cas. Sí. No sé si pots descriure una mica com és el perfil dels joves que demanen suport psicològic o sanitari segons les vostres investigacions. Segurament aquí em descriuràs una mica, jo que ara me parlaves, no? Aquesta vulnerabilitat especial.
Clar, el que observem és que la població que viu en situació de pobresa, no aquelles persones que tenen menys nivell de renda, sinó aquelles que estan patint una situació severa de pobresa, l'efecte és molt més marcat entre aquestes persones. O sigui que això, per un costat, aquesta dimensió a nivell de classe o de renda està molt clara, però un altre dels efectes que es repeteix sempre és el gènere. Les dones pateixen un malestar emocional molt més, o mental, molt més elevat que els homes. I això ve determinat per molts factors estructurals desiguals que fa que tinguin uns inputs, no?, més negatius en moltes de les esferes de la vida, i això els dificulta més. Però si haguéssim de perfilar i dir quines són les característiques d'aquesta població jove, tots ho pateixen de forma general, però entre les dones i les persones amb menys renda o amb dificultats econòmiques són els que encara ho pateixen més. És com un multiplicador.
Xarxes socials és un tema, Xarxes socials és un tema. Quin paper creus que han jugat les xarxes socials en aquesta evolució o involució, no sé com dir-lo, del benestar emocional dels joves durant la pandèmia? Segons la vostra recerca i les dades que heu estudiat, de quina manera les xarxes socials contribueixen a augmentar l'angoixa van en detriment de la qualitat de la salut mental?
Clar, les xarxes socials poden aportar coses molt positives, poden aportar diversió, coneixement, gats, el que sigui, no?
Gatets i gossos, fent coses.
Són molt diverses, però l'objectiu principal de les xarxes socials i pel que existeixen és perquè tu et quedis més estona i puguis veure més anuncis. Llavors, si això implica que posin davant durant moltes hores vídeos que no t'ajuden per res a la teva salut emocional o mental... Això és un efecte secundari per les grans corporacions de Big Tech.
Sí.
Llavors, que ells prioritzen que mantinguis tots els minuts que sigui possible i que veguis més anuncis, i els efectes que té això, doncs no ho sabem. I, de fet, les xarxes socials tenen fa 15 anys que existeixen. Llavors, ara estem començant a veure quins possibles efectes tenen a nivell de societat tot aquest consum massiu. d'una cosa que abans no existia, que no la coneixíem, els efectes que
tenen. Efectivament, ara ja tenen un recorregut, no? I es pot anar veient com afecta. També és cert que des que van començar, que probablement eren més innocents o menys generalitzades, clar, ara mateix hi ha una varietat, no?, de xarxes socials, i ja els algoritmes estan molt perfilats, com deies tu, per enganxar-te, sí. Perquè al final és igual que els jocs del mòbil, no? Estan dissenyats perquè no pugui sortir d'allà, etcètera. En fi, s'ha d'anar en compte amb això. I jo et demanaria, què marca la salut emocional i mental segons la vostra experiència i recerca? És a dir, quins són els factors claus que a mi em donen una salut acceptable o bona o no?
Clar, hi ha diferents models que expliquen això a nivell teòric, i el que ens sembla més complet a nosaltres seria el de determinants de salut, que estableix tres esferes, la més personal o biològica, aquella més comunitària familiar i aquella més estructural. Llavors, dins aquestes tres dimensions hi ha factors de risc i factors de protecció. O sigui, factors que et protegeixen contra els inputs negatius o no, o coses que t'estan perjudicant. I aquí entren, des de nivell personal, des de temes biològics, que jo com a sociòleg aquí no entro tant perquè no és el meu tema, però també com la construcció, la identitat de gènere, a nivell familiar, la relació que puguis tenir amb el teu entorn immediat, la teva família, o a nivell estructural també, com pot ser el canvi climàtic, que és un tema també important a considerar aquí, o les crisis que han anat patint tota la població jove durant el 2008.
Sí.
Tot això suma i té uns efectes, això, positius o negatius a la salut mental.
S'estan fent bones polítiques públiques al respecte o és tot una mica superficial? És a dir, tinc la sensació que, evidentment, ens plenem molt la boca de la salut mental, però jo no sé si es fa de manera efectiva, si es reflexiona bé, no sé què diries tu.
S'estan fent moltes coses últimament, sobretot els últims 2 anys o 3, s'han fet moltes coses,
sí.
Des de diferents nivells administratius, parlo de Catalunya, sobretot. I crec que les propostes són bones, el que passa que les propostes s'han de potenciar, perquè la problemàtica és suficientment greu i té un abast suficientment gran com perquè justifiquin una ampliació de l'abast d'aquestes polítiques. Llavors, hi han hagut ampliacions a nivell de personal o noves figures d'acompanyament més pròxim, no?, del dia a dia. Els CAPs tenen els seus referents de benestar emocional. Després hi ha diferents iniciatives que ha impulsat la Generalitat o la Diputació d'aquesta part més preventiva o d'acompanyament. Però això està bé, està bastant bé, però és important que potenciar aquesta fet. Perquè nosaltres, en el dia a dia, el nostre treball d'assessorament amb els municipis, veiem com aquests serveis estan saturats, estan totalment complets.
Però com a mínim, mira, em dones una mica d'esperança, però com a mínim no m'has dit tot és un desastre, m'has dit ja s'han fet passes, i es faran més passes, segurament. Això està bé. I què diries, segons els vostres estudis, aquest estudi que heu publicat, per exemple, què diries que s'ha de prioritzar per abordar les necessitats de salut emocional i mental dels joves a Catalunya? És a dir, si et diguessin ara, mira, xec en blanc, en què l'invertiries tu?
Clar, per un costat hi ha tota la coordinació, o sigui, hi ha molts nous agents o figures que acompanyen els joves, i els municipis estan desbordats perquè cadascú va treballant i va fent el que pot, llavors s'han de crear taules de coordinació o espais de coordinació per a tots aquests agents perquè puguin actuar de forma comuna i sàpiguen cadascú quina és la seva funció.
Sí, clar. S'ha d'organitzar allò. S'ha d'organitzar.
Perquè ara tenim molts recursos, no sabem si aquests recursos continuaran o no continuaran, però s'ha de poder coordinar la seva acció. És important també que els professionals que treballen amb població jove tinguin la perspectiva i la formació necessària per poder entendre aquesta situació. Molts cops són situacions molt greus i s'han de poder atendre d'una forma correcta. És important també ampliar no la part preventiva, sinó la part d'atenció i tractament mèdic, perquè no es tracta només de prevenir la problemàtica, sinó d'abordar-la, perquè ja és suficientment grossa com perquè haguem de prioritzar també el tractament d'aquestes problemàtiques. I després hi ha número més gran d'accions, o sigui, que l'article les comentàvem, però però aquestes serien algunes de les importants.
Uh-huh. Clar, una altra pregunta que jo t'he demanat. Vosaltres feu aquesta reflexió que després poseu a disposició de les institucions o de qui ho necessiti. Després estan els organismes oficials que han fet passes, com hem comentat, tot i que s'han d'organitzar i fer encara més passes, però després tenim els agents socials, no? Com pot ser, per exemple, els mitjans de comunicació, la part d'educació, les famílies, inclús, no? Podríem dir tot el que comporta la societat. Aquesta part fa el que cal? Es pot millorar la col·laboració entre aquestes parts? Heu vist alguna cosa al respecte?
Aquests agents, aquestes diferents entitats socials tots aquests col·lectius, és important que estiguin alineats amb la problemàtica, que tots entenguin la problemàtica de la mateixa manera, que entenguin quines són les maneres oportunes d'abordar-la, tot i que és complex perquè la salut mental pot tenir derivades i manifestacions molt diverses.
Sí, sí, sí.
Però han de poder estar alineats i mirant de la mateixa manera. Hi ha molts bons professionals que treballen en el dia a dia al costat de les persones joves, o sigui que aquest treball s'ha de valorar, és un treball de molta dedicació, però és important això, que comptin amb els recursos necessaris, que estiguin alineats amb els mateixos objectius i que es pugui mitigar la problemàtica, però no és una problemàtica que diguem... la solucionem en un dia, sinó...
Evidentment.
És una problemàtica que s'ha de mitigar. Llavors, aquí és on tots aquests agents socials poden entrar i poden fer la feina.
Ara diré una cosa, perquè és una pregunta que... Aquest és un programa social, venen moltes entitats, moltes persones que treballen en diferents àmbits de cara als més vulnerables, i jo sempre aspiro a acabar l'entrevista... si pot ser, amb una mica de llum. És a dir, tu ets optimista, creus que anem pel bon camí? Creus que arribarem a bon port? Que aquestes xifres aniran una mica en retrocés?
Sí.
Què? Sincerament, perquè clar, és que...
Crec que sí.
Sí, val.
Hi ha una cosa que es diu regressió a la mitjana, que és quan hi ha una situació agreujada, un repunt d'alguna cosa, sempre tendeix a tornar a un estat més controlat.
Està bé.
Això és una part molt, molt estadística,
sí.
Però jo entenc que ara mateix hi ha hagut un desajust, una crisi econòmica del 2018 que no s'ha arribat a resoldre mai, perquè els efectes d'aquesta crisi s'han mantingut, perquè el cost de la vida és el que és, l'accés a l'habitatge és molt problemàtic. Tot això és realment el que hem de tenir en compte a l'hora d'entendre la salut mental. Tot això s'ha postergat, la crisi de la Covid ho va agreujar més encara. Hi han hagut uns canvis a nivell globalització, o sigui, mundials, que han canviat com funciona el món d'una forma molt clara, les xarxes socials també han tingut una... Tot això, a la que s'estabilitzi, hauria de rebaixar la incidència que té la salut mental, espero.
Esperem. I també en el vostre estudi, d'alguna manera, presenteu alternatives per demanar ajuda, no? En aquest cas, pues, clar, evidentment, aquí el que interessa és que les persones que s'identifiquin i pensin, jo necessito que algú em faci un cop de mà, lo qual s'ha de fer i vinga, i amb valentia, però on ha de començar una persona que digui, jo crec que necessito ajuda?
Clar, jo no sóc expert en aquesta part, jo sóc sociòleg, tinc una visió més generalista. Hi ha molta gent que treballa el dia a dia i aquestes persones poden respondre bé la pregunta, però entenc que tot passa per poder parlar amb les persones que tens al costat i també amb professionals. Jo crec que només amb aquesta petita condició, amb aquesta acció...
Ja està, donar aquest pas, i a partir d'aquí...
Es pot millorar moltes coses, que després la persona haurà de treballar en moltes coses, però el poder exterioritzar-ho, parlar-ho amb la gent pròxima i després amb professionals és essencial.
L'Oriol Alonso és coordinador de continguts de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Escolta, moltes gràcies per visitar-nos, per presentar-nos aquest estudi molt interessant que poden trobar a la vostra pàgina web de manera molt fàcil, amb moltes dades, amb moltes reflexions, tot molt ampliat de tot el que ens has explicat, però escoltar-te de viva veu ha estat un plaer i esperem que, com ens has dit, quan s'estabilitzi, no, la corba, anem una mica cap enrere d'aquestes xifres i tot vagi a millor. Moltes gràcies, Oriol.
A vosaltres.
Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto.
canto y miro al cielo. Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a ti.
La importància de la salut mental entre els joves, fonamental en la societat actual, en un món on les pressions socials, acadèmiques, personals poden resultar aclaparadores, és essencial que els joves se sentin recolzats i compresos en les seves lluites emocionals. La cançó Vivir, de Rosalén, amb Estopa, que estem escoltant, ens recorda la importància de trobar motivació per seguir endavant, fins i tot en els moments més difícils, així com la lletra ens convida a valorar cada petit èxit i a abraçar la vida amb optimisme. És crucial que els joves sàpiguen que no estan sols en les seves batalles internes. Això ha estat Àngels, amics, amigues, la mirada social, la mirada real. Acabeu de passar un bon diumenge de Rams i passeu també bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.